Pizza Pazza torna a obrir les portes. A partir d'ara, gaudeix d'un arròs a la terrassa amb una vista immillorable al golf. Assaboreix les nostres pizzas cuites al forn de llenya i la nostra cuina italiana de pasta fresca. I si no vols sortir de casa, també t'ho portem. Pizza Pazza. Comandes al 972-770327. 972-770327. I per gaudir del nostre espai, vine a l'Avinguda Riells 47. Obert de dijous a dilluns. Consulta la carta a pizzapazza.cat.
Són les 12 en punt del migdia. Obrim segona hora de programa, una segona hora que ens portarà a les llavors de benestar amb l'Ester Martínez, que diu que hem d'aprendre a saber dir no. A vegades ens costa molt, eh? Anem cedint amb coses que no estem nosaltres en harmonia, podríem dir, però que ens costa dir no. Doncs avui parlarem d'això, d'aprendre a dir no. També tindrem el vermut musical amb en Paco Torres. Descobrirem què ens acosta avui Canal 10 Empordà i acabarem amb l'abecedari musical i amb en Jordi Piqué. I ara escoltàvem la falca del Pizza Pazza. Us recordo que tenim concurs en marxa, en aquest cas a través d'Instagram. Trobareu la darrera publicació on podeu participar. Només heu de posar m'agrada en aquesta publicació i etiquetar la persona amb qui compartiríeu aquesta pizza. No us obliguem pas a compartir-la, eh? A l'hora de la veritat, si la guanyeu, feu el que vulgueu. Però en aquests moments el que heu de fer és etiquetar aquesta persona amb qui compartiríeu la pizza. Que no teniu Instagram, no passa res. Truqueu al 972-77-1000 i també us inclourem en aquest concurs que sortejarem demà a l'hora del rentaplats. Pocs minuts abans de la una del migdia sabrem qui és el guanyador o guanyadora que aquest cap de setmana de Sant Jordi podrà gaudir d'una bona pizza del Pizza Pazza. I dit això, engeguem aquesta segona hora que passen dos minutets de les 12 del migdia i ho fem amb un avanç de titulars. I per saber què està passant al municipi ja tenim aquí ben preparat a l'Abel Font. Bon dia, Abel.
Bon dia, Cris.
I quina és l'actualitat del dia?
Que ha arribat la pluja.
No fotis, no me n'havia donat. Jo aquí he arribat xorrejant a la feina avui.
Bueno, va, com ho has dit això?
Xorrejant. És que m'he descuidat el paraigües. No. Pensava que estava al cotxe i ha resultat que estava a casa.
Pensa tu i a veure si m'ho tornes a dir. Pensa tu a veure quina seria la paraula correcta, perquè si no vas, a l'optivant vas.
A l'optivant vas. No existeix en català això?
Xorrejar.
Espera, va, que li demanaré en Pompeu Fabra, mentre tu ens dius quin és el primer titular del dia.
El mestre. Junts per Catalunya vol que l'Ajuntament aporti una quantitat de diners dels lloguers tradicionals per convertir-los en socials. D'aquesta manera, els propietaris llogarien i es podria augmentar la borsa de lloguer social amb poca afectació a les finances municipals. Titular sorgit de l'entrevista d'aquesta setmana a la Casa de la Vila, on el protagonista era el regidor Vishal Shahani, del grup de Junts per Catalunya, precisament. Vinga, reunions, assemblees i altres debats a nivell local. Primer parlarem de comerç. La Unió de Botiguers i Empresaris Turístics de l'Escala, la UBET, organitza aquest divendres, és a dir, demà, la seva assemblea anual. Serà una assemblea presencial, recuperant així el format tradicional prepandèmic. Ja arribarà un dia, ja arribarà un dia que ens traurem la paraula pandèmia, prepandèmia, postpandèmia de la boca. Però mentrestant, ara que recuperem normalitat, sempre sí, ens apareix, sempre acabem comparant-nos a l'any passat o fa 3 anys. A l'any passat, quan encara estàvem en pandèmia, a fa 3 anys, quan encara no sabíem què era això.
Sí.
Per tant, jo us demano disculpes per repetir-ho dia sí, dia també. Serà presencial i recuperant el format tradicional prepandèmic, deia el titular. El nou nom de l'associació i el futur de la junta directiva seran els temes centrals a tractar. Ja que parlem de reunions, dèiem, n'hi ha una altra a tenir en compte. Demà divendres també és la reunió informativa del Casal Jove d'Estiu 2022, on s'explicarà el funcionament, les activitats i totes les novetats. Les inscripcions seran online a partir de dilluns vinent. A la reunió de demà es facilitaran els documents d'autorització per poder participar al Campus Jove 2022. tant, sou joves adolescents o teniu joves adolescents a casa que els interessa aquesta activitat d'estiu, doncs no...
Que s'apuntin.
Primer aneu a la reunió. Aneu a la reunió. Que en coneixereu...
Entereu-vos què passa, no?
Ah, exacte, perquè si no, a vegades, que no passi allò de... No, jo l'apunto, però home, saps què hi fan? Ah, no, però ja hi està apuntat. No, a veure...
Informem-nos, sisplau, l'informació és poder en aquesta vida, no?
És de persones madures saber on enviem els nostres fills o adolescents. I coses que ens queden pendents encara de cap de setmana. Un concert d'arpa i flauta estrenava una nova temporada dels concerts clàssics L'Escala Empúries, organitzat per l'Associació Cultural Pau Casals. Fins a finals d'any, el calendari programa un total de 14 concerts, recuperant... No, por, faig punt aquí.
14 concerts.
Un total de 14 concerts. No hi afegeixo. I també ens queda pendent de comentar la presentació literària que es feia dimecres passat a la Biblioteca Víctor Català de la novel·la La Foradada, de la marturellenca Llum Saumell. Una marturellenca empaltada al País Basc, a Bilbao. La Llum Saumell va guanyar amb aquesta novel·la el 46è Premi Vila de Martorell, però resideix a Bilbao i la novel·la està ambientada especialment a l'Escala, pinzellades també de Bilbao, perquè per on passa la llum doncs acaba fent pinzellades literàries, i també a Siena, a Itàlia. Oco, la foradada no passa a la Roca Foradada, aquí
no?
A la costa del Montgrí. No.
A on passa, doncs?
A l'Escala.
A l'Escala.
I Siena. I Bilbao. I el Bol Roig, aquells precipicis allà, allò que sembla la costa de Normandia,
sí.
Doncs allà passen coses, però jo us he de convidar a llegir-la, aquesta novel·la. No,
doncs,
no
mira, una bona proposta per Sant Jordi.
Me l'he llegida? Sí.
Home.
M'ha agradat? També.
Doncs mira.
Ves, Cris, ara que estem amb aquests barals, ves que algun dia no l'adaptéssim a audiollibre.
Ah, mira.
O radioteatre.
Ens encanta fer aquestes coses, Abel.
Ja hi som pel tres.
Doncs mira, la idea ja hi és.
Agenda d'activitats i previsió meteorològica completaran l'informatiu d'aquest dijous.
Molt bé, i jo, mira, he arribat com una sopa o xopa. Deixem-lo de xorrejant, vale?
A mi me sona més bé.
En Pompeu Fabra no li ha agradat la meva expressió.
No, perquè ja, fins i tot abans d'anar al mestre Pompeu, moltes de les coses que ell va fixar han estat ampliades o superades,
sí.
Perquè el llenguatge afortunadament és viu i s'incorporen nous termes que no existien en temps d'en Pompeu.
Exacte.
I el diccionari oficial els ha d'acceptar. Ara, xorrejant d'on ve? De xorro.
Sí.
O de xorro.
Sí,
no,
sí,
en català
sí.
Hi ha xurros. Però no,
però no anava per aquí el tema.
No et sortien els xurros pels poros.
No anava per aquí el tema. No.
Doncs ja està.
Doncs Abel, t'esperem a la una. Moltíssimes gràcies.
Va, dos, fins a la una.
És única. No s'assembla cap altra. Les seves veus són la teva veu i parlen la teva llengua. L'emissora municipal, el teu punt de referència.
Ràdio L'Escala.
La xarxa.
Passen 8 minutets de les 12 del migdia, per tant, ja és hora del vermut, i com cada dijous és hora, en aquest cas, del vermut musical i d'en Paco Torres. A veure quin grup ens porta avui. Endavant, Paco.
El vermut musical, amb Paco Torres.
Hola, bon dia, què tal? Avui, en el vermut musical, Charles Aznavour. Va néixer a París el 22 de maig de 1924. Va ser cantant, compositor, actor, director, diplomàtic i poeta francès d'origen armeni, amb el nom universalment conegut com a l'ambaixador de la cançó. Era considerat un dels cantants francesos més populars i d'una carrera més extensa en la història de la música universal, el més conegut del món. Va arribar a vendre més de 200 milions de discs. Va ser conegut per als crítics i admiradors com Charles Aznavour i el Frank Sinatra francès. Va debutar en el món de la cançó en l'any 1933. Les seves cançons més conegudes van ser It Fos Awar, La Mama, La Bohème, For Me, Formidable, Le Comedian i altres. Aznavour ha cantat fent duets amb Frank Sinatra, Liza Minnelli, Elton John, Plácido Domingo, Sting, John Groban i Laura Pausini. Gràcies a les noves tecnologies, Aznavour ha pogut gravar un duet amb la difunta Edith Piaf, amb què va actuar més de 100 vegades, però sense registrar aquestes actuacions. A l'edat de 87 anys, entre els mesos de setembre i octubre del 2011, va realitzar una llarga sèrie de concerts en el Teatre Olímpia de París i altres ciutats franceses. En el 2014, coincidint amb el seu 90 aniversari, va fer una nova gira de concerts per diversos països. Entre elles va anar a actuar en el Gran Teatre del Liceu a Barcelona. Ha estat en actiu des de 1933, quan tenia 11 anys, fins al 2018, 85 anys cantant. Charles Aznavour va morir el 1 d'octubre del 2018, a l'edat de 94 anys. Escoltarem per Charles Aznavour, Le Comédien.
Viens voir les comédiens, voir les musiciens, voir les magiciens qui arrivent. Viens voir les comédiens, voir les musiciens, voir les magiciens qui arrivent. Les comédiens ont installé leur tréteau, ils ont dressé leur estrade étendue des calicots. Les comédiens ont parcouru les faubourgs, ils ont donné la parade à grand renfort de tambour. Devant l'église, une roulotte peinte en vert, avec les chaises d'un théâtre à ciel ouvert. Et derrière eux, comme un cortège en folie, ils drainent tout le pays, les comédiens. Viens voir les comédiens, voir les musiciens, voir les magiciens qui arrivent. Viens voir les comédiens, voir les musiciens, voir les magiciens qui arrivent. Si vous voulez voir confondu les coquins dans une histoire un peu triste où tout s'arrange à la fin. Si vous aimez voir trembler les amoureux, vous lamentez sur Baptiste pour rire avec les heureux. Poussez la toile et entrez donc vous installer. Sous les étoiles, le rideau va se lever. Quand les trois coups retentiront dans la nuit, ils vont renaître à la vie, les comédiens. Viens voir les comédiens, voir les musiciens, voir les magiciens qui arrivent. Viens voir les comédiens, voir les musiciens, voir les magiciens qui arrivent. Les comédiens ont démonté leur tréteau, ils ont monté leur estrade et plié les calicots. Ils laisseront au fond des cœurs de chacun un peu de la sérénade et du bonheur d'Arlequin. Demain matin, quand le soleil va passer, ils seront loin et nous croirons avoir rêvé. Mais pour l'instant, ils traversent dans la nuit d'autres villages endormis, les comédiens. Viens voir les comédiens, les musiciens, les magiciens qui arrivent. Viens voir les comédiens, les musiciens, les magiciens qui arrivent. Viens voir les comédiens, les musiciens, les magiciens qui arrivent. Viens voir les comédiens, voir les musiciens, voir les magiciens qui arrivent.
Uf, crema! El més calent és a l'aigüera.
Falten dos minutets per un quart d'una del migdia. De seguida anem cap a la Biblioteca Víctor Català per saber quina proposta ens acosten en aquesta setmana de Sant Jordi. Però abans volem saber què ens proposa avui Canal 10 Empordà. Si poseu la televisió de l'escala, què hi trobareu? Doncs ens ho explica amb tot detall la Maria Negra.
Sintonitzem amb Canal 10 Empordà.
Molt bon dia. Avui dijous hem obert el dia amb el paquet habitual. Next Matí, remissió dels magazins fet a mida, el 10 Notícies i el Gaudeix de la Festa. A les dues arriben les notícies locals amb el 10 Notícies, seguides dels Consells de Salut, l'Aldia Migdia o la remissió de la conferència Els Meranges, una nissaga escalenca, il·lustre i influent. Les tardes, diversió i proximitat amb els magazins. I a les 8, a 2:15 i a les 12, nova edició de l'Streaming TV, espai dedicat a donar una ullada a totes les novetats que arriben a les plataformes digitals. Setmana tranquil·la, però amb estrenes destacades. En són exemple la segona temporada de Muñeca Russa a Netflix, que arriba amb cert retard. De Dropout a Disney, on seguirem el cas real d'estafa d'Elizabeth Holmes, qui li dona vida l'actriu Amanda Seyfried. També s'estrena la segona part de The Flight Attendant a HBO Max, o la interessant Pálpito, sèrie mexicana que s'allunya dels temes relacionats amb el narcotràfic per apropar l'espectador a una altra xacra del país, el tràfic d'òrgans. Completen el dia les remissions de l'informatiu, una nova edició del Caminant per Catalunya o el Toló de Fons. Tanquem amb Pitu Bril i totes les novetats del Futbol Club Barcelona i també les notícies locals. Per més informació i per gaudir dels programes a la carta, podeu visitar www.canal10.cat.
Què es cou a la Biblioteca Víctor Català?
Segur que s'hi couen moltes coses a la biblioteca i és que estem a la setmana de Sant Jordi, avui més que mai amb ganes de conèixer la recomanació que ens acosten des de la Biblioteca Víctor Català i la seva bibliotecària, la Lídia Solés. Bon dia, Lídia.
Bon dia.
Bé, dic sí, més sí, que mai no, que hem de llegir tot l'any.
Sí.
Com es prepara aquest Sant Jordi, Lídia?
Bé, per la nostra banda bé, el que passa que no estan anunciant massa bon temps i veurem com anirà. Mai és tan bo si fa un bon dia com si no, com si fa un dia plujós, no?
Això és ben veritat. Alguna activitat programada?
Sí, tenim el dia 22, tenim la Revetlla de Sant Jordi, que fem un recital poètic a Carme, que se'n diu Dones de Tramuntana, que va a càrrec de la Carme Callol, com a rapsoda, i la Carme Ubach, que toca l'arpa. Això a les 7 de la tarda. I pel dia de Sant Jordi, un altre recital, amb aquesta vegada a la plaça Víctor Català, que aquest més o menys cada any es fa, que va a càrrec de Baltasar Fons, Pere Pau Ximinis i Marta Parés, i que aquest any el dediquen al Petit Príncep.
Home, doncs, grans una... propostes per Sant Jordi, que tenim.
Sí, sí.
A veure si ens acompanya el temps. Si et consolen, Sergi ha dit que hi haurà vent de garbí fort, això sí. Ah. A la Víctor Català potser quedeu una mica arrasarats.
Quedem arrasarats,
i potser. Que si passa pluja, tal com ve, se n'anirà per culpa del vent, també. Vull dir que esperem a veure si la meteorologia ens acompanya aquest dissabte.
A veure.
De moment, quina proposta ens portes? A veure, quin pot ser una bona proposta per aquest Sant Jordi?
Avui viatjarem a Capri.
Ah.
Una preciosa illa italiana del Mediterrani, que millor que fes bon temps, però que no pot ser i anirem igual.
Molt bé.
La novel·la es diu A mitjans d'agost i és una novel·la negra que escrita per en Luca Ventura, que Luca Ventura és un pseudònim que no se sap exactament com es diu l'autor perquè vol continuar estant en l'anonimat, perquè ell diu que passa la major part del temps al Golf de Nàpols, on treballa i escriu els seus llibres, i allà és on es documenta, i per tant no vol que es filtri el seu nom per estar més tranquil mentre escriu la següent novel·la.
Hi ha qui busca l'èxit i hi ha qui busca poder viure amb tranquil·litat, eh?
Sí, sí, és ben bé així.
De què va aquesta obra? Dius obra negra, novel·la negra.
És novel·la negra, sí. L'Enrico Rizzi és un policia que viu en aquesta illa de Capri. Ell està especialitzat en casos lleus i és un personatge molt simpàtic i molt amable, que es fa amb tothom i vol viure una vida ben tranquil·la. Quan té temps lliure el dedica a ajudar el seu pare amb un hort que té, que venen els productes als restaurants locals. Però a mitjans d'agost se li complica una mica la vida, perquè arriba una barqueta amb una platja de Capri amb un home mort a dins. Aquest noi que hi ha dintre la barqueta es diu Jack Milani i és un jove estudiant d'oceanografia que està molt preocupat pel medi ambient i és el fill d'una important família industrial de l'illa i bé, en principi sembla que no té enemics coneguts i no saben ben bé què és el que ha passat. Està gaudint aquests dies de les vacances, de les seves vacances a l'illa amb la seva família i la seva xicota, que en el moment que apareix l'assassinat, doncs ella desapareix, no se la veu més. La investigació es porta a terme des de la secció d'homicidis de Nàpols, però l'Enrico es posarà de seguida en marxa per investigar el cas. Ell té una companya de feina que l'ajuda i que segons les males llengües ha estat destinada a Capri com a càstig però algun cas mal resolt, ella estava destinada al nord d'Itàlia i sembla que ara l'han destinat a Capri. I l'obra no parla gaire de l'Enrico, però paral·lelament a la investigació del cas es van descobrint noves coses de la vida privada d'ell. És una novel·la d'intriga, molt entretinguda, és fàcil de llegir i capta l'atenció fins al final, doncs, per la llista de possibles sospitosos que hi pot haver-hi, que van apareixent de mica en mica, i també perquè és una novel·la que fa moltes descripcions del bonic paisatge de l'illa. Per tant, és una bona lectura, recomanada sobretot pels dies de bon temps que se'ns acosten.
Doncs sí, precisament es diu A mitjans d'agost, de Luca Ventura, que és la proposta que ens acosteu per aquesta setmana de Sant Jordi, i moltes més, que també trobareu a la Biblioteca Víctor Català. Lídia, que vagi molt i molt bé totes aquestes activitats, tant de Revetlla com del dia de Sant Jordi, a veure si el temps ens acompanya, i ja la setmana que ve, si et sembla, en fem balanç.
Molt bé, moltes gràcies.
Moltes gràcies i feliç Sant Jordi.
Adéu, bon dia.
Adéu.
Ràdio L'Escala, 107.6 FM. Llavors de benestar. Amb la psicòloga especialista en kindfulness, Esther Martínez Lozano.
Ja sabeu que els dijous ens agrada indagar el nostre interior, fer una mica de lectura interna i de créixer com a persones, i com cada setmana ho fem amb l'Esther Martínez. Bon dia, Esther.
Bon dia, Cristina. Bon dia a tots els oients.
I avui volem parlar precisament de saber dir no, que a vegades costa moltíssim.
Sí, mira, Cristina, porto aquest tema que per mi és un dels temes que més he hagut de treballar i que més veig que treballo amb les persones que venen a consulta, tant a nivell personal com també quan he fet amb processos amb equips. És un tema que surt sempre i per això vaig pensar que seria interessant poder-ho portar i poder-ho explicar, el saber dir no o posar límits. Sobretot el que jo poso al punt és de manera conscient. Perquè potser hi ha gent que li surt molt fàcil el fet de dir que no, o altres, com jo, a mi em passava, que em sortia el sí de seguida sense replantejar-ho, sense reflexionar, sense qüestionar-me des d'on estava fent aquesta resposta, no? I llavors és aquí, si ho estic fent, reacciono en aquell moment, o si em prengo un moment i decideixo conscientment des d'on estic dient el sí i des d'on estic dient el no. I el que veig és que és el que més ens costa és el dir que no. A més, també és molt important també la manera, no? La forma, com ho dic. I a vegades ens anem els dos, no? Aquesta passivitat o aquesta submissió que dic tot que sí, no? Perquè em costa, o vaig a la part més agressiva o imposar i estic dient el no des d'un altre lloc. Llavors, el que poso al punt és en aquest, com sempre, en aquest equilibri, en aquest punt mig, que segurament hi ha moltes, abans s'ha parlat molt de la paraula assertivitat, no? Que és aquest punt clau, aquesta manera de comunicar-nos, de relacionar-nos amb les altres persones, respectant-nos a nosaltres mateixos i als altres. Des de la part compassiva, que és la part que jo treballo, ja sabeu, seria aquí també la compassió, també porta el saber dir que no des d'aquesta compassió yang, no? El poder posar límits, allò que m'està fent mal d'alguna manera o m'està provocant malestar, perquè és una manera també de cuidar-me i de protegir-me, no? El poder dir que no. A més, també hi ha altres beneficis, perquè quan fem alguna cosa que no volem, ens podem sentir manipulats pels altres. Llavors, clar, pensem que ens s'estan aprofitant i això ens genera molt de ressentiment potser cap a aquella persona. També ens ajuda a potenciar la seguretat a nosaltres mateixos, perquè clar, quan tu al final estàs liderant les teves decisions i estàs decidint de forma conscient, no? Dir que sí o dir que no, evidentment això t'ajuda a reforçar la teva confiança, la teva autoestima i sobretot la sensació de llibertat, de prendre tu les decisions.
No, d'aquí per on comencem, perquè clar, això seria començar fent lectura interna en moments, no?, que ens trobem en aquestes situacions de dir que sí ràpidament o també de dir que no.
Exacte, sí. El tema, és important anar a reflexionar a veure al fons, a veure qui hi ha, com sempre ja saps que a mi m'agrada anar una mica aprofundint, no? I per què ens surten, tenim dificultats o quines són les creences que ens impedeixen fer-ho. Llavors aquí hi ha diversos factors que poden influenciar. Clar, moltes vegades ens sentim culpables si no fem el que ens demanen, no? A vegades prioritzem les necessitats dels altres sobre les nostres perquè potser pensem que sóc un egoista o puc ser una mala persona. Clar, no sóc una mala persona per prioritzar-me a mi per sobre del que em demanen els altres, no? Al final és una qüestió de que jo no m'haig de posar ni per sobre ni per sota, sinó que m'haig de posar d'igual a igual, no? Haig de trobar aquest equilibri. Llavors, a vegades també ens passa que ens sobreimpliquem. El que fem és que ens fem responsables de tot, no? Allò que moltes vegades jo ho veig amb els equips, que per arribar a algú, no? Algú comú, doncs, si jo sóc molt responsable, el que faig és que vinga, va, doncs ja faig jo, no? Això em passava molt a mi, que tenia un equip i al final em pensava que feia un favor als altres fent jo la feina i al final, evidentment, el que feia era sobrecarregar-me a mi, o sigui, era un tema meu personal, no? Hem de no fer-nos tan responsables, sinó també de poder pues, repartir les tasques, perquè hi ha moltes que poden fer altres persones i el que fem és que ens ho sobrecarreguem a nosaltres. Llavors, aquí, sota aquestes creences, moltes vegades el que ens passa és que tenim por al rebuig, perquè en el fons el que volem tots és ser acceptats, que ens estimin, no? O el que fem és per agradar o per sentir-nos en aquest sentit de pertinença en un grup, no? I el que fem moltes vegades és per evitar el conflicte, no? O pensem que poder s'emprenyaran amb mi i aquí hem de prendre consciència, no? i de, evidentment, entendre de que no puc caure bé tothom, no puc evitar el conflicte entenent el conflicte com a algo positiu i que haig de confiar en la meva capacitat també de, si hi ha qualsevol situació, ja ho parlarem, no? Que aquí el tema de l'assertivitat és sobretot que jo puc ser empàtica, jo puc ser respectuosa amb els altres, però primer haig de saber escoltar-me, saber respectar-me a mi mateixa.
Per tant, davant de situacions que ens trobem, no? que hem de respondre, no? Si no, potser també agafar-nos el temps per saber què és el que vol cada un.
Exacte, és que aquí està el tema. Això, mira, precisament això ho havia guardat al final, no? Les estratègies. Però sí, perquè també el que ens passa és que estava, no, posant el foc en veure per quins motius, no? Perquè hi ha persones que poden dir, ostres, si és que em passa per això o l'altre, o per un altre motiu, perquè a vegades, o per exemple, a mi m'ha passat, no? Que jo he rebut, o això és una hipòtesi personal, eh? Això ara estic fent una hipòtesi que podria fer aquí un estudi, des de que, com des de petits, a vegades hem rebut molts nos, no? I aquest no perquè no, i ho reps malament, no? Quan reps un no, després ja és com que et costa dir que no, perquè a vegades tenim la sensació de que estàs dient que no a la persona, i no li estàs dient que no a la persona, està no a la petició que t'està fent aquesta persona, m'explico? Sí. Llavors això també pot ser un dels motius pels quals ens costa dir que no. I el que ens passa és que moltes vegades no ens han ensenyat, no? No ens han ensenyat de quina manera podem dir que no de manera respectuosa, amable, que ens surti, no? De manera autèntica i espontània. I per això aquí és interessant, doncs, el que comentaves tu, no? Pues començar a fer aquestes estratègies i de primer, el primer és, abans de donar una resposta, donar-nos el temps. El que tu comentes, Cristina, és molt important, és parar un moment i dir, a veure, això que m'està demanant, realment puc fer-ho? Vull fer-ho? Tinc temps per fer-ho o prioritzo? Perquè al final el tema del temps, ja ho hem parlat amb altres llavors, és un tema de prioritat. Sí. Jo sóc qui prioritzo si faig una cosa o faig una altra, perquè si faig una cosa deixo de fer una altra cosa. No? Això també, per exemple, en el cas dels equips, quan hi passa, no? Quan el jefe o quan algú em demana fer alguna cosa. Jo sempre els dic, clar, vosaltres ja estàs fent una altra cosa, no? Estàs fent una altra tasca. Llavors és dir-li, a veure, m'estàs demanant que faci això, per tant, haig de deixar de fer una altra cosa. Què és prioritari? M'explico? A vegades pues el jefe o la persona que t'està demanant també te pot veure què és més prioritari, perquè deixes de fer una cosa per fer una altra, no? Llavors aquí és, a veure, realment això vull fer-ho, no vull fer-ho, i si no vull contestar-ho en el moment, també poder dir, escolta, mira, doncs m'ho penso un moment i et dic alguna cosa, que pot ser, ara, mira, ara mateix m'ho penso, o miro l'agenda, m'organitzo, o miro les tasques, el que sigui. I així ens donem aquest temps personal per realment reflexionar i, com dic jo, no, escoltar el meu cos, perquè el nostre cos ens dona molta informació. A vegades ens perdem amb la ment, però quan parem un moment, jo faig un exercici, que és que el que faig és que dic, vale, tu ara visualitza que estàs dient que sí en aquesta situació, no? Visualitza't dient que sí, no? Fent-ho, a veure com et sents. I ara visualitza dient que no, no? A veure com sents el teu cos, com et sents, i aquí et dona molta informació. O sigui, a vegades no és tant a nivell mental, sinó també de poder escoltar el meu cos, el meu cor, què m'està dient, perquè al final és el que dic moltes vegades, no? Quan ajuntem tot i posem al servei tot, no? La part mental, la part física, la part emocional, realment aquí tenim una resposta molt més autèntica. I des d'aquí, com tu, no? El teu centre està, no? I ho tens molt clar, és molt més fàcil poder expressar aquest no, perquè ja et surt de dintre, no? És com que també a vegades quan sents que dius que no, però et surt un no, però no estàs gaire convençuda, no sé si et passa. A mi em passa molt. A mi això ha sigut un procés, eh? Vull dir que això és un procés també, dir als oients que, clar, sobretot depenent de com, des del punt de partida que venim, de quines creences i tot això que comentava, que hi ha sota del que ens costa dir que no, és un procés i al principi és com que dius un no, però no estàs convençuda. Però, ostres, quan realment dius un no des de dintre, és que no et cal dir res més. No, t'ha passat, Cristina, quan realment dius no, des d'aquest lloc, o ho fas ben convençuda, és que no has de posar excuses, perquè també el tanto amb el tema de les excuses, perquè a vegades diem que no amb excuses, però que al final l'excusa, per exemple, doncs mira, no puc ara, no sé què, no sé quantos, bueno, i poder l'altra persona et diu, bueno, doncs ja m'espero quan puguis, ja, però és que no, posar excuses no serveix per res, el que fas és aplaçar, no?, com dèiem, lo de la procrastinació, aplaces el malestar, no?, i el que fem és que en comptes de salvar la situació, el que fem és que encara allarguem, no?, llavors el fet de poder dir, no, mira, sincerament, és no perquè prioritzo això, prioritzo l'altre, o no puc, o el que sigui, o no vull, però des d'aquest lloc, sense, evidentment, sense fer mal a l'altra persona, sinó dient-ho de forma empàtica, amable i, sobretot, honesta, això que provoca amb l'altra persona també és fer-la veure, ostres, realment, doncs, aquesta persona doncs, té clara les seves idees, no? I m'ho està dient, a més, com jo dic sempre, dir no des de l'amor, no? I des de l'amor cap a tu mateixa. Clar, perquè a més és que després el que ens passa és que quan a vegades diem que sí, quan volem dir que no, o fem les coses, és que ja no ho estem fent realment d'acord, no? I no estem fent cap favor, vull dir, a vegades si ens demanen, escolta, em pots acompanyar aquí, em pots acompanyar aquí, què ens passa? Que quan estem allà però realment volíem estar en un altre lloc, és que no hi som, saps? El nostre cap llavors està pensant, ostres, què estic fent aquí, que vull fer una altra cosa, vull dir que no estem ajudant i al final és millor poder dir que no dir un sí i després arrepentir-te en el moment, perquè l'altra persona tampoc no l'estàs ajudant.
Clar, és contraproduent, perquè tu no estàs bé, tampoc segurament estàs fent el que hauries de fer, no?, de cara a l'altra persona, i el que preguntava, sí, a mi això m'ha passat, jo sóc molt com tu, Esther, jo també era de sempre de sí, 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 que t'haig de dir que el fet de que això hagi passat a la meva vida també m'ha obert moltes portes i he fet coses que possiblement, si me les hagués pensat una mica, no les hauria fet i m'han aportat, no?, un aprenentatge, però sí que jo també he fet aquest treball de començar a dir no, i mira, recentment m'he trobat en una d'aquestes situacions de dir no des de dintre i que bé que et quedes.
Sí.
Et quedes bé, sí. I l'altre ho rep bé perquè tu li has dit, clar, no, em sap greu jo, això no. Però, mira, i bé, la veritat és que una bona sensació. Vull dir que m'agrada aquest procés. Recomano que tots els oients que ens estiguin escoltant prestin atenció a tot el que està dient l'Esther, perquè és una cosa que ens pot millorar el nostre dia a dia.
Clar, i tant, i a més això és un procés, i per exemple, doncs, jo recomano, si costa, no?, començar a dir que fer-ho, doncs podem visualitzar, o sigui, una tècnica, i això ja ho hem parlat també, no?, la tècnica de visualització ens ajuda moltíssim, no?, i el que deia abans, posar-te en els dos casos, doncs entrena't en això, no?, primer visualitza't, estigues allà, i després posa-ho en pràctica, doncs ves posant-ho en pràctica amb aquelles persones que tu consideris, doncs ves practicant això, perquè al final, cada vegada que practiquis, com dius tu, Cristina, aquesta sensació agradable, no?, el que fem és aquesta autoconfiança, aquest autorrespecte, el que fa és que cada vegada doncs, ens sentim molt més segurs de nosaltres mateixos i cada vegada ho farem més convençuts, no?, més des de dintre, no?, i llavors i això, evidentment, impactarà també les altres persones, i les altres persones també potser els inspirem a que també puguin dir que no, o que sí, des d'un lloc, perquè al final el que deies de que a vegades has dit que sí, perquè si tu penses gaire diries que no, però aquí potser el no era des de la por, perquè també és important el que
diferenciar-ho, no?
Des d'on estic dient que sí i des d'on estic dient que no, perquè jo puc dir que sí amb por, m'explico? O sigui, al final la por, i això ja ho hem parlat i ja tenim altres llavors, és algo que forma part de nosaltres, però jo puc fer les accions que pugui, igual que quan comencem a dir que no, també tindrem emocions i sentiments, allò que estarem incòmodes, i és normal, aquí també és el que, la part aquesta de la gestió emocional, no? Poder estar amb aquestes emocions difícils, perquè clar, evidentment és un procés, però que tenim clar el nostre objectiu i tenim clar els nostres valors, no? Que estem dient que sí i que estem dient que no, perquè quan estic dient que sí a una cosa estic dient que no a una altra. I quan estic dient que no una cosa, estic dient que sí a una altra, no? Llavors és val, poder estic que dient que sí amb alguna petició, però estic dient que no a altres coses importants per mi. Llavors, en aquest moment, què prioritzo? Què és més important? Poder sí que el que faig és prioritzo dir un sí, però poder penso que és millor per mi dir un no. M'explico, al final sempre és des de dintre cap a fora, no des de fora cap a dintre, perquè a vegades el que fem és que donem més valor a lo de fora sense passar pel filtre intern. I aquí és, vale, des de dintre, un moment d'autoreflexió i des d'aquí cap a fora. I serà molt més coherent, i això, evidentment, aquesta integritat que hem parlat moltes vegades, ens fa que, ostres, que tinguem aquesta sensació, no?, de que jo lidero la meva pròpia vida i això ens fa sentir molt millor, evidentment.
Esther, jo tinc una tàctica amb aquestes coses, en moments d'indecisió, de cap aquí, cap allà, d'aquestes coses que fas lectura però tampoc saps ben bé què és el que vols. Saps el joc de la moneda en l'aire, de cara a creu? Enfota-te'n, però diuen que en el moment en què la moneda està dalt, tu saps què vols que surti. Perquè com et surti el contrari, i potser abans de tirar aquesta moneda no tenies clar, però al tirar-la amunt visualitzes què vols que surti. I és una bona manera també per fer lectura interna, així és una mica ràpida, potser, això sí. Però sí que és cert que desperta realment el que tu vols i tu visualitzes en aquell moment.
Clar que sí, perquè aquí també, això és gràcies a Cristina per portar-ho, jo ho faig d'una altra manera, no?, que poso dos papers, un sí i un no, i llavors la persona escull. I llavors quan surt el sí, la reacció, no?, de dir, hòstia que bé, o ostres no, ja està, o sigui, ja no és el sí i el no, és la reacció que et provoca aquella resposta, que és una mica el que tu dius a la moneda, és el mateix, al final és... En el fons, tu sí que ho saps. Per això, si tu pares un moment a reflexionar, ja saps la resposta. El que passa que ens perdem a vegades amb això, no?, amb la part mental i amb les emocions, no?, amb la por, amb el dubte, però en el fons del teu cor, tu saps si és que sí o si és que no. Llavors, és està molt bé, Cristina, que utilitzis aquesta eina, que és molt més, que crec que tothom pot utilitzar-la perquè és algo molt pràctic i que ajuda, evidentment.
Sí, a mi m'ha funcionat, vull dir que la regalo als oients també perquè si volen que l'apliquin a la seva vida. No sé si hi ha alguna altra estratègia que ens puguis dir, Esther, en situacions d'aquestes.
Mira, pues com hem anat parlant, crec que ja les he anat explicant així, sobretot així és el més important. El més important és parar, donar-te el teu temps, reflexionar, escoltar-te i sobretot això, anar practicant i anar entrenant-te, perquè això és una habilitat que s'ha d'anar practicant. Hi ha altres tècniques, hi ha, si voleu també us dono de referència llibres, hi ha un llibre que es diu L'assertivitat, de l'Olga Castanyeda, que aquest és un llibre que és molt antic i que porta moltes edicions, aquest és un dels llibres referents. Hi ha llibres que t'expliquen com tècniques específiques per poder fer, hi ha moltes tècniques, però al final és el que he volgut prioritzar és com el més important, no? La base des d'aquí, perquè després ja et sortirà la manera com ho vols fer, perquè al final la manera també has de buscar una manera que sigui natural per tu, que sigui autèntica per tu, i sobretot el que comentava, reforçar la idea de que quan tu ho fas des de dintre, quan ho fas de cor, quan ho fas de manera, no, que estàs segur d'aquesta resposta, llavors ja et surt de manera natural com dius el sí o el no.
I et sents bé amb tu mateix en aquell moment, per tant també és com la prova, no, de que has pres una bona decisió.
I tant, exacte. I això, mira, Cristina, també he comentat que després, quan ho dius, si ho dius que sí, ho dius o no, mirar la reacció de després. Com em sento quan he dit que sí? Quan em sento quan he dit que no? No? I aquí també ja t'està donant molta informació.
Doncs molt interessant, Esther. Sempre tens una perla per al final. Cap on va avui?
Mira, avui, que jo ja saps que m'agrada molt la música i sí, vaig recordar-me que hi ha una pel·lícula que, si no l'heu vista, us la recomano molt perquè va precisament d'aquest tema, que és La boda de Rosa, i la cançó principal és de Rosalén, que el seu títol és Que no, que no, i m'agradaria acabar amb aquesta cançó i ja us dic, us recomano, si no l'heu vist la pel·lícula, veieu-la perquè va d'això, és molt xula, molt divertida, a més.
Doncs mira, si voleu aprendre a dir no, aquesta pel·lícula n'és una mostra i aquesta gran cançó que escoltarem doncs també ho posa de manifest. Esther Martínez, moltíssimes gràcies.
A tu, Cristina, moltes gràcies als oients.
I us deixem amb Rosalén i Que no, que no.
Que como poco cuesta sonreír. He pasado por el aro y he hecho cosas que no me hacen feliz. Tengo la bandeja llena de peticiones, de mil favores, y absolutamente nadie pregunta por mí. Lo pienso y me enciendo un incienso y despliego todo el arsenal de velas. Me paro, respiro, sonrío, me fío, descorcho una botella. Puesto muy mona para gustarme a mí. He comprado un ramito de rosas y nerviosa me he pedido salir. Tengo la cabeza llena de millones que me aseguran que el amor más verdadero está más cerca de lo que creo. Ay, qué tontería, María, si te quedas sola pa' toda la vida, vistiendo los santos con cientos de gatos, llorando sin compañía. Ser mi prioridad no es cuestión de egoísmo. El tiempo de calidad parte dedicado a uno mismo. Y si no me sale del corazón, voy a aprender a decir que no. Quien bien me quiere lo va a comprender. Yo no nací solo para complacer. Y si no me sale del corazón, voy a aprender a decir que no. Si quiero mejorar el mundo,
Ràdio Bascada, 107.6 FM.
Falta d'un minutet per tres quarts d'una del migdia. Ha arribat el moment final, el tram final del Més Calent a l'Aigüera d'aquest dijous, dia 21 d'abril. Un dijous en el que ja estem centrats amb aquest Sant Jordi que ens espera a la volta de la cantonada i ara amb l'abecedari musical i amb en Jordi Piqué. Bon dia, Jordi.
Bon dia.
Què te passa? Quines
res,
cares.
És que jo sóc molt mímic.
Mímic?
Mímic, seria.
És molt expressiu, en Jordi.
A vegades sóc molt... És que depèn de la situació. Mira, precisament avui, una situació més aviat... com diríem, una mica dramàtica.
Per què?
Pel convidat que porto.
Qui portes avui?
I vull llegir-ho textualment, encara que és en castellà, i jo iré traduint-ho en català, vol dir que si hi ha
home,
alguna...
Home, ho pots ser en castellà. Jo crec que tothom que ens escolta entén el castellà.
No, ja ho sé, però hem de fer la quota.
Ah, val.
Tots la quota, no? Bé, doncs és en Víctor Jara.
Uh-huh.
I en Víctor Lidio Jara Martínez va ser un músic, cantautor, professor, escriptor i director de teatre xilè. La figura de Víctor Jara és un referent internacional de la cançó protesta. Encara ell mai es va sentir del tot identificat amb aquesta definició. Va ser un dels més emblemàtics del moviment músic social anomenat Nova Cançó Xilena i un dels pilars de la música llatinoamericana. I ara ve lo dramàtic i ho vull llegir-ho.
Endavant.
Vull que se sàpiga, perquè estic segur que hi ha molta gent que no ho sap. Després del cop d'estat que va enderrocar el govern de Salvador Allende l'11 de setembre del 1973, Jara va ser detingut el dia següent per les forces armades de la dictadura militar que s'havia establert recentment. Degut a la seva militància en el Partit Comunista de Xile, va ser torturat, li varen tallar els dits i la llengua perquè no pogués tocar la guitarra ni cantar mentre l'insultaven.
Què dius?
Després de 4 dies va ser assassinat amb més de 40 trets en l'estadi de Xile, que després, amb el retorn de la democràcia, va ser renombrat com Estadio Víctor Jara.
Uau! Doncs comencem amb pell de gallina, aquest abecedari musical d'avui.
M'estimo més no fer cap més comentari.
Ja està, has dit el que ha passat, de manera subjectiva és el que va passar.
Exacte.
I el que farem és analitzar la seva música,
anem
Jordi.
Per la música seva,
sí.
Del gran Víctor Jara. Te recuerdo, Amanda, la primera cançó de Víctor Jara que he trobat.
Te recuerdo, Amanda, la calle mojada, corriendo a la fábrica donde trabajaba Manuel. La sonrisa ancha, la lluvia en el pelo, no importaba nada, ibas a encontrarte con él, con él, con él, con él, con él. Son 5 minutos, la vida es eterna en 5 minutos. Suena la sirena, de vuelta al trabajo, y tu candor lo iluminas todo, los 5 minutos te hacen florecer. Te recuerdo, Amanda, la calle mojada, corriendo a la fábrica donde trabajaba Manuel. La sonrisa ancha.
Ens ha posat nostàlgics, també la cançó.
No, jo ja he dit que avui estava molt, molt enfadat amb aquest aspecte i, per tant, ara m'agradaria escoltar la que porta el número 63, que diu El derecho de vivir en paz.
El derecho de vivir, poeta Ho Chi Minh.
golpea de Vietnam a toda la humanidad. Ningún cañón borrará el surco de tu arrozal, el derecho de vivir en paz. Indochina es el lugar más allá del ancho mar, donde revientan la flor con genocidio y napalm. La luna es una explosión que funde todo el clamor, el derecho de vivir en paz.
M'està fent posar pensativa, Jordi,
jo,
ho has vist,
jo ho estic, jo ho estic de pensatiu. No, no, i vull continuar així. Escoltarem ara seguidament la, què et sembla, la Juan Sin Tierra?
La Juan Sin Tierra.
Bueno, la Juan Sin Tierra, la cançó Juan Sin Tierra.
Molt socials, eh? Toca també
sí,
en les seves cançons.
Sí, temes socials, però com que són, no és per dir-ho, tenen una certa, un cert ritme, un cert... són maques, mm-hmm. Per això poder ell no es considerava com a cançó protesta, malgrat protestava o reivindicava alguna cosa que no anava bé.
La lletra tenia contingut dur, contingut, però ho amenitzava amb una música...
Sí, amb una música agradable, sí. Perquè a vegades la cançó protesta no és que sigui lleja, però sol tenir una melodia que poder és més important... És més important la lletra que la música, i aquí totes les dues coses van conjuminades. O si no, escoltem també aquesta que diu A desalambrar.
Yo pregunto a los presentes si no se han puesto a pensar que esta tierra es de nosotros y no del que tenga más. Yo pregunto si en la tierra nunca habrá pensado usted que si las manos son nuestras, es nuestro lo que nos dé. A desalambrar, que la tierra es nuestra, es tuya y de aquel, de Pedro y María, de Juan y José.
Quan diu a desalambrar, entenc que vol dir a quitar los alambres, no?
Jo ho entès així, almenys, i gran Víctor Jara.
Aquesta sí que sona ja més reivindicativa, eh? Més de protesta.
Ui, i jo encara hi posaria més.
Sí?
Però no ho dic. Em faré una lletra pròpia.
Vinga, va, composa sí, no, cançons.
Ara no, eh?
No? Oh,
em sap com em volies fer-ho cantar ara, ja. No, això, hauria d'agafar la lletra de Salambrat, que per mi ja està prou bé, mm. Però potser seria més contundent. Vinga, anem per una altra que diu Vientos del Pueblo.
Endavant.
De nuevo quieren manchar mi tierra con sangre obrera, los que hablan de libertad y tienen las manos negras, los que quieren dividir a la madre de sus hijos y quieren reconstruir la cruz que arrastrará Cristo. Quieren ocultar la infamia que legaron desde siglos, pero el color de asesinos no borrarán de su cara. Ya fueron miles y miles los que entregaron su sangre y en caudales generosos multiplicaron los panes. Hermano, la primavera que todos vamos construyendo a diario. No me asusta la amenaza, patrones de la miseria. La estrella de la esperanza continuará siendo nuestra.
Has escoltat això,
sí,
eh?
Sí, sí, sí.
Llibertat, l'esperança i una mà de coses que fan falta molt en aquesta època que estem passant, de fet, de sempre.
A vegades, malauradament, la història es repeteix, eh?
A vegades mirar la televisió, sents algú que diu el món està molt malament, i jo dic, quan ha estat bé?
És una bona pregunta, també, Jordi.
Quan ha estat bé? Vinga, seguim amb la plegària a un labrador. Escolti, dirà, sí. Això és l'abecedari musical? Jo crec que...
Aquesta setmana bonica de Sant Jordi,
sí, exacte.
Eh?
Però jo crec que en Víctor Jara es mereix aquest respecte que hem tingut, sense bromes ni sense aquestes xerrades que fem. Ja els tornarem a iniciar quan tinguem algun altre cantant que ho proposi, doncs, aquesta broma, aquestes xerrades que fem. La setmana que ve no, la setmana que ve tornaré amb una altra xilena, la Violeta Parra.
Mira, ja m'ho has avançat, Violeta Parra la setmana
la
que ve.
La Violeta Parra, sí,
doncs, mira,
que
si
també va tenir un final tràgic, sí? Però diferent, ja ho veurem.
Doncs si vols acabar, escollim una per tancar.
Per tancar, Lamento Borincano.
Vinga, doncs amb aquesta ens acomiadem.
Fins la
Jordi, m'ha agradat molt, gràcies per portar aquesta història. Està molt bé que es visibilitzi també les bestieses que han passat al món.
I que passen.
I que passen, malauradament.
I que passaran. La humanitat no té remei.
No n'aprendrem, eh? Els únics animals que ens ensopeguem 80.000 cops amb la mateixa pedra.
Exacte.
Doncs Jordi, moltes
fins
gràcies.
Fins la setmana que ve.
I felicitats per el dissabte.
Ah, serà tens raó, és veritat. Bueno, ja...
Per si no et veia. Per si no et veia, et deixo felicitat.
No, em sap, vols dir... Te donaré l'adreça i m'envies l'obsequi a casa.
Ah, val, bueno, ja, això ja és un altre nivell. Jordi, moltíssimes gràcies.
A tu.
Doncs jo també m'acomiado, oients, i us deixo amb aquest tema de Víctor Jara, Lamento Borincano.
Pensamiento, todo un mundo lleno de felicidad, sí, de felicidad. Piensa remediar la situación del hogar que es toda su ilusión, sí, y alegría.